Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona és la ciutat més cara per viure de lloguer, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya. La capital catalana concentra la majoria d'indicadors negatius sobre el lloguer de l'habitatge. És la més cara i la tendència es manté ascendent de manera estable. No obstant això, i com tota ciutat, disposa d'un ampli rang de preus que varien segons la zona o el barri en el qual es vulgui viure. Per norma general, la zona alta sol ser la més cara de les zones conflictives, encara que en aquest esquema també pot variar. Segons les dades de l'últim informe del portal immobiliari Idealista, el districte de Ciutat Vella és el més car per viure de lloguer a la capital catalana. En concret, el preu per metre quadrat és de 20,8 euros, per la qual cosa llogar un pis d'uns 70 metres quadrats suposa un preu aproximat de 1.456 euros. A Sarrià-Sant Gervasi, la zona amb major renda per càpita de Barcelona, el preu mitjà hi oscil·la entre els 19,4 euros al metre quadrat, per la qual cosa un pis de les mateixes dimensions que Ciutat Vella tindria un preu d'uns 1.358 euros. La nova llei d'habitatge aprovada pel govern central i que la Generalitat ja ha posat en marxa amb 140 poblacions tensionades va en direcció contrària a augmentar l'oferta de pisos de lloguer. El governador del Banc d'Espanya, per exemple, Pablo Hernández de Cos, tornava a qüestionar el control de preus previst en la norma. En el curt termini pot generar un efecte de reducció de preus, però a mitjà i llarg termini, alerta, pot tenir efectes molt negatius sobre l'oferta. Però no només ha augmentat el preu del lloguer a Barcelona. La realitat és que la capital catalana supera a Madrid en el rànquing de ciutats amb el cost de vida més car en aquest 2023. Barcelona ocupa el lloc 75, mentre que Madrid se situa en el 83, segons la consultora Merter, que ha analitzat l'evolució de preus en una cistella de més de 200 béns i serveis amb 225 ciutats dels 5 continents. I és que tot i el que digui el president, l'encara president del govern Pedro Sánchez, l'economia per a moltes famílies espanyoles no va com una moto. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'interès d'aquest matí de dijous a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques a aquesta hora?
L'estudi forense conclou que el cos sense vida robat a la platja de Roda de Barà aquest dimarts seria el d'una nena d'uns 6 mesos. Diferents mostres s'han remès al servei de criminalística pel seu estudi científic. I en política hem d'explicar que la socialista Lluïsa Moret ha estat escollida presidenta de la Diputació de Barcelona amb els vots del PSC, Comuns, dos diputats de Junts i tot per Terrassa. Ha obtingut majoria simple en segona votació després que en una primera ronda no hagi aconseguit el mínim de 26 vots de la majoria absoluta. I el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, ha coincidit unànimament que les curses de toros són contingut perniciós pels menors d'edat. Per això, l'ENS ha apuntat que les escenes on es maltracta o es dona mort als animals afecten el desenvolupament físic, mental o moral dels infants i adolescents i per aquest motiu ha demanat que s'emetin fora de l'horari protegit a partir de les 10 de la nit o fins a les 6 del matí. D'altra banda, mobilitat, avui hem de destacar que els taxistes estan exigint més inspecció, control i sancions per acabar amb la pirateria i les estafes en el sector. Consideren que aquestes pràctiques taquen la imatge del sector i de la ciutat, també de Barcelona, i Elite Taxi denuncia que hi ha conductors que cobren més de 100 euros per fer trajectes per Barcelona a la nit. I també cal informar que els veïns de la urbanització Font Bona de la Llagostera, al Gironès, ja han recuperat el subministrament d'aigua potable després de 4 dies sense poder obrir l'aixeta. De tota manera, els que viuen a Selva Brava encara no tenen aigua perquè el servei no s'ha restablert. L'Ajuntament, però, manté les dutxes del pavelló obertes i l'accés gratuït a la piscina. I referent avui a les notes de selectivitat, hem sabut i hem d'acabar explicant que el doble grau de Física i Matemàtiques de la UAB és la nota de tall més alta a Catalunya. Amb un 13,43 ha estat aquest any la nota més alta a les universitats públiques catalanes i també a la Universitat de Vic Central de Catalunya.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dijous en què afluixa la calor arreu de Catalunya, però ho notaran sobretot, ho estan notant ja, els habitants de les comarques de Girona. Aquest matí s'han alternat bandes de núvols amb sol i a la tarda tornen alguns xàfecs a les comarques de l'interior, nord de Barcelona i sud de Girona, temperatures d'estiu. I ara hem de conèixer com està la xarxa viària, per això parlem amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora el trànsit encara es manté estable, hi ha punts amb més intensitat, especialment es va notant de l'autopista AP7 a Barberà del Vallès, en sentit Girona, o, evidentment, a les dues rondes, on aquí sí que tenim força lentitud, en el cas de la ronda de dalt entre Diagonal i la zona de Sant Gervasi, en sentit Besòs i en sentit Llobregat, a la litoral entre Diagonal Mar i la zona de Poblenou. D'altra banda, hem de dir que l'autopista AP7, a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, hi ha un vehicle variat que està tallant un carril sentit sud, en sentit Amposta. No hi ha retencions, però sí que cal passar amb precaució per aquest tema. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Petit respir pels conductors que es mouen per la ciutat de Barcelona. El nou equip de govern ha decidit eliminar per ara el límit de 30 km hora a les escoles amb radars. Serà durant les nits, els diumenges i els dies festius. Durant tot el mes d'agost s'hi podrà circular a 50 km per hora. A Reig Suïnyac, i a partir de setembre, què passarà?
Bé, aquesta modificació ha estat fruit de la demanda ciutadana que demanava un mínim de sentit comú, com ha dit aquest matí Laia Bonet, tinent d'alcalde de Barcelona. Mentre no hi hagi activitat en aquests espais escolars, aquesta reforma es pot portar a terme. Tot i així, cal recordar que una vegada ens trobem a setembre, la cosa canvia.
Durant tot el mes d'agost, el límit serà fixe als 50 km per hora, perquè estem parlant del mes d'agost, i a partir de l'1 de setembre, amb l'inici, per tant, del període escolar, doncs ja entrarien en aquests horaris de 10 de la nit a 7 del matí, festius, diumenges, amb límit de 50.
En paral·lel a això, aquest mes de juliol ha iniciat la instal·lació de 28 radars que estaran situats a l'interior de la ciutat. Cal dir, però, que aquests són de caràcter una mica diferent.
Els instal·larem només amb caràcter informatiu, només amb una funció pedagògica. Per tant, de la mateixa manera que ja hem pogut veure en aquests 17, hi haurà una pantalla que indicarà la velocitat, i amb aquesta pantalla que indicarà la velocitat i, per tant, el possible excés de velocitat, esperem aconseguir allò que ja hem vist, afortunadament, que passa en els 17 radars instal·lats, que és que hi ha un molt important canvi d'hàbits en la conducció de la ciutadania.
Les ubicacions d'alguns d'aquests nous 28 radars són Avinguda Belvidrera, a Gran Via o al carrer Isaac Newton.
Gràcies, Arlet. El que no dona respir a Barcelona, i podríem dir que a tota Catalunya, és el preu de la vivenda, ja sigui de compra o de lloguer. Aquest dijous, a COPE Catalunya i Andorra, estem radiografiant com pot afectar la nova llei de la vivenda al mercat. Les perspectives no són pas optimistes, ja que, entre d'altres aspectes, els experts del sector immobiliari alerten que la limitació del preu del lloguer provoca que molts propietaris decideixin retirar els seus pisos del mercat i buscar altres opcions. Avui, arrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el testimoni de la Marina, una noia que ha vist de tot abans de trobar un pis de lloguer de cara al pròxim mes de setembre. L'escoltada la Iolanda Canales.
Ella ja té pis, és un estudi que es troba a Gràcia, però això sí, no ha pogut complir un dels seus objectius, que el preu de lloguer fos inferior als 1.000 euros. La Marina reconeix que els pares l'han d'ajudar, però després de molt buscar ha trobat un habitatge que com a mínim s'ajusta més o menys al que ella buscava.
Pasa que está bien porque tiene mucha luz, y es un estudio muy amplio, bastante nuevo, entonces, bueno, como que puse eso en valor. Sí que es verdad que tengo que comprar una cama o que no tiene, y alguna cosilla además, pero en general cumple bastantes requisitos.
Ha mirat molt i molt i va començar a assumir que per menys de 1.000 euros no trobaria res en condicions. Per aquest preu ha explicat què li oferien.
Da bastante vergüenza, la verdad, eran sobre todo ratoneras, sótanos, era casi todos sótanos, que tenían como un ventanuco arriba que entraba luz o no, o sea, daba bastante miedo. Y luego algunos áticos había también que no tenían cama, eran solo con sofá, como muy pequeñitos, pero que tenían terraza. Entonces ya les subían el precio por el hecho de tener terraza, pero no era como para vivir a gusto.
La Marina ha dit que ja li havien advertit que a Barcelona era molt difícil trobar pis, però mai s'hauria imaginat que ho fos tant. A més, a ella li urgia. En alguns casos es va trobar com una mena de subhasta.
O sea, yo estoy buscando alquiler y era como una puja eso. O sea, es que era, buscabas un piso y al día desaparecía. De hecho, encontré uno que me encajaba por sitio, por precio. O sea, era como perfecto. Y vamos, al día siguiente otra persona subió como el precio que estaba puesto. I ja està, hasta luego piso.
I això s'ha d'afegir també les estafes. Atenció amb els pisos que s'ofereixen per internet amb les 3 Bs, bons, bonics i barats, i sobretot quan demanen diners per avançat per poder anar a veure'ls.
Tuvimos dos casos que era como el piso ideal, el precio ideal, y entonces llamabas, no te cogían, te contestaban por correo electrónico y te decían que no lo podías ver en persona, simplemente tenías que hacer el pago antes de verlo. Entonces, obviamente, pues nunca llegamos a ese caso, pero me imagino que habrá gente que pagará antes de verlo y luego se lleva la sorpresa de que no existe.
De fet, s'ha de tenir en compte que el preu mitjà de lloguer a Barcelona se situa per sobre dels 1.000 euros.
En fi, una veritable gincama la que ha hagut de fer la Marina fins trobar pis en un moment en què el mercat immobiliari està, diria que molt més que tensionat per unes lleis que penalitzen sobretot propietaris i promotors. Iolanda, tu has fet aquest matí una batuda amb pràcticament tots els protagonistes que poden aportar dades i reflexions sobre el per què trobar un pis, sobretot de lloguer, és com un autèntic malson. Quines són les dades i les percepcions?
El problema que hi ha a Espanya i a Catalunya és la falta d'habitatge assequible perquè hi ha molta demanda i poca oferta. Una oferta que encara es pot reduir més perquè les lleis que estan impulsant les diferents administracions no ajuden gaire. Aquesta situació ha portat les lleis aprovades a Catalunya, però també la recent llei de vivenda aprovada recentment pel Congrés, i això que encara no s'ha aplicat. Ho diu el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas, i no ajuda, precisament, afegeix, responsabilitzar els propietaris.
I ara, doncs, el que es vol és criminalitzar la propietat privada, dient-los doncs, que són especuladors i fer unes lleis contràries a la propietat privada, regulant-lo i apretant, doncs, insistint en unes pràctiques que no són correctes per generar confiança del petit arrendador, del sector privat, amb la qual cosa l'aportació d'oferta, l'aportació de pisos al mercat residencial encara és pitjor.
També hem conegut un estudi elaborat per Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra i que alerta que Barcelona podria perdre un 12,6% de l'oferta de lloguer, uns 24.000 habitatges, i en el cas de l'Eixample, la disminució d'oferta podria arribar al 16%. Per què? Quina raó donen els propietaris? La majoria petits propietaris. La inseguretat jurídica i l'aspecte econòmic de la nova llei de vivenda, ho diu Lázaro Cubero, director d'anàlisi del grup Tecnocasa.
Pues situaciones de inseguridad jurídica y de... en este caso rentabilidad no muy clara de las operaciones, pues están influyendo actualmente las decisiones que están tomando pues los tanto propietarios como inversores.
La nova llei contempla un topall de preus en zones tensionades i que els contractes que s'hagin de revisar no pugin per sobre de l'IPC. I tampoc no ajuda l'actitud de determinats col·lectius, com el sindicat de llogateres, assetjant a APIs, agents de la propietat immobiliària i administradors de finques. Això, diu Lorenzo Viñas, només fa que generar mala maror i sense cap tipus de prova.
Anar a protestar i pressionar i crear una mala maror i insultar i alterar doncs, el dret a l'honor, pacífic honor dels col·legiats, dels administradors de finques, dels agents de propietat immobiliària, sense cap prova ni sense cap acreditació. Perquè si hi hagués una prova, això s'ha de presentar en altres foros, en altres bandes.
I altres experts, com l'advocat José María Español, alerta que la nova llei estatal de vivenda és una catifa vermella per als ocupes i un desastre per la propietat privada. Qui les grans beneficiades, diu, seran les màfies.
Doncs ja ho sabeu, molta paciència, molts danys, i sobretot amb molta cura i amb molta prudència a l'hora de llogar un pis, a l'hora d'intentar buscar un pis i sempre posar-vos en mans dels professionals. Canviem de temàtica. El judici pel cas de l'escorta del pròfug Puigdemont arriba ja al final. Els dos acusats, l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, i el mosso Lluís Escolà, han declarat aquest matí a l'Audiència de Barcelona en la vista per determinar si Buch va contractar el sergent Escolà com a assessor mentre feia tasques de protecció de l'expresident fugit. En la seva declaració, l'exconseller ha assegurat que el nomenament d'Escolà no té res a veure amb l'escorta de Puigdemont, i Escolà ha dit que no feia tasques de protecció de l'expresident català i pròfug de la justícia. Sergi Tor ha seguit aquest matí la última sessió d'aquest judici. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. El Ministeri Fiscal manté l'acusació i sosté que la contractació de Lluís Escolà com a assessor de seguretat del conseller Buch era únicament una pantalla per amagar la finalitat del servei, que era fer d'escorta al pròfug Puigdemont a Bèlgica. Fiscalia diu que no hi ha delicte en la contractació, sinó en la feina posterior. El Ministeri Públic demana 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació per Miquel Buch per un delicte de malversació de 53.000 euros, que és el que va cobrar Escolà quan era el seu assessor, i un delicte de prevaricació. Per Escolà, 4 anys i mig de presó com a cooperador dels dos delictes. El fiscal Pedro Ariche, en les seves conclusions, critica que els polítics donin per suposada una presumpta impunitat en l'exercici de les seves funcions.
I la frase, no, que jo soy político, yo hago política, yo tal. El hacer política está muy bien, señoría, pero no puede ser un comodín de impunidad. El señor Buch conocía, insistimos perfectamente, qué actividad iba a desempeñar el señor Escolá en ese empírico cargo de asesor en sistemas de seguridad. Y el señor Buch y el señor Escolá también, y debe decirse aquí, han causado un gran daño y debe ser tomado en cuenta por el tribunal a la hora de graduar la pena, un grave daño reputacional al cos de Mossos d'Esquadra.
Mentre els acusats defensen la feina d'Escolà com a assessor, tot i els seus 18 viatges en 7 mesos i absències a la conselleria. A preguntes del fiscal, Miquel Buch, que ha reconegut que no li agrada llegir, ha confirmat que no li preguntava a Escolà on viatjava i on era quan consultava amb ell.
Potser algun dia em comentava, tal dia me'n vaig un parell de dies, si necessites alguna cosa estaré fora. Potser sí que algun dia m'ho va comentar, però...
Però que estaria amb el senyor Puigdemont, li va comentar.
No, bueno... No li puc garantir, no recordo si tenia el senyor Puigdemont o s'anava amb els seus amics al Sant Fermín. No és que no ho sé.
Per la seva part, Lluís Escolà, que va acompanyar Puigdemont en cotxe a Brussel·les el 28 d'octubre del 2017, quan va fugir d'Espanya, alega que no podia fer el paper d'escorta i que no li van proposar.
Ni ho hagués pogut fer, perquè ni tenia les eines per fer d'escorta, ni tenia l'equip de gent que jo estic acostumat a treballar quan faig d'escorta, ni les meves condicions físiques, com ell sabia i sabien els meus comandaments, ja no eren per fer d'escorta.
Escolà ha reduït la seva funció amb Puigdemont, que únicament l'acompanyava en període de les seves vacances. Les dues defenses demanen l'absolució dels dos acusats.
I ara el Pau Saiz t'explicarà una important operació de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que ocultava cocaïna a l'interior de vehicles en pàrquings de Sabadell i l'Hospitalet. Pau, quin era el modus operandi d'aquesta organització?
El grup rebia la droga d'Amèrica del Sud i l'oculta per no ser descoberts en diferents pots de conserva a l'interior de cotxes estacionats en pàrquings de Sabadell i l'Hospitalet per després vendre-la a diferents ciutats d'Europa. Cada membre tenia un càrrec i actuaven de manera coordinada, tal com explica un portaveu dels Mossos.
Aquestes persones, doncs, el que van veure, doncs, lògicament, la possessió, la disposició de la substància, els donava aquests rols i quan s'havien detectat en diferents reunions amb els altres dos investigats, doncs veiem que era per rendir comptes i rebre instruccions.
El 26 de gener van detectar dos homes amb comportament sospitós i en fer un escorcoll van ser arrestats en descobrir una roca envoltada de plàstic que amagava 2 quilos de cocaïna i les claus d'un altre cotxe. En el segon automòbil van trobar les claus d'un tercer vehicle i seguint les pistes van interceptar en el tercer cotxe 42 quilos de cocaïna en un maleter amb doble fons ocult, uns fets relacionats amb una investigació del 2021.
Ja feia temps que tenien aquestes persones doncs, en el seu objectiu i que ja doncs, eren objecte d'investigacions per presumptament la seva vinculació amb el tràfic de drogues.
El 21 de juny, els investigadors van fer dues entrades als domicilis de les persones investigades a l'Hospitalet i a Sabadell. Com a resultat, es van detenir a una dona i a un home més i es van intervenir 1,8 quilos de marihuana, 400 grams de cocaïna, 200 grams d'amfetamina i 370 euros en efectiu.
Enhorabona, doncs, a la Policia Nacional, Guàrdia Civil i també els Mossos d'Esquadra. Fem una aturada, publicitat i després t'explicarem que hi ha lladregots que no es conformen amb qualsevol cosa. Per exemple, aquells que van actuar fa uns quants dies a Palafrugell es van endur ni més ni menys que 9 ampolles de vi premium valorades en 111.000 euros. Et donem detalls de com eren aquelles ampolles de vi. Serà d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación cope.com y en el 91 828 39 30.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, avui t'estem explicant que hi ha lladregots que no es conformen amb qualsevol cosa. Fa uns dies, uns pispes, no gaire professionals, perquè anaven amb la cara destapada, es van endur 9 ampolles de vi premium valorades en uns 111.000 euros d'un establiment de Palafrugell, a la comarca gironina del Baix Empordà. I ampolles valorades entre 26.000 i 33.000 euros. El tema està a hores d'ara en mans dels Mossos d'Esquadra, que amb totes les pistes que van deixar aquests lladres els enxamparan ben aviat. Una altra cosa serà si també recuperen aquestes valuoses ampolles. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem explicat per què són tan cares aquestes ampolles i quines característiques té aquest cotitzat vi. Ho hem fet amb Toni Albiol, que és el millor sommelier de Catalunya i el tercer d'Espanya. Tomàs Hinojosa, què us ha explicat?
Ampolles de vi premium dels millors cellers de França, la més exclusiva de totes, valorada en 29.000 euros. Per Toni Albiol, el millor sommelier de Catalunya, aquest és un robatori premeditat i encomanat per algú que desitja tenir uns productes d'alta gamma.
Són robatoris bastant pensats, són robatoris per encàrrec, perquè això han de ser algunes màfies o algunes persones que saben el que volen, perquè jo he vist les imatges del robatori de vins graus, però aquest jo crec que és per encàrrec. Aquí n'hi ha algú que ha demanat aquestes ampolles per encàrrec. M'imagino que n'hi ha un mercat negre i es venen allà.
Albiol assegura que vendre aquest tipus de vi és una tasca complicada perquè no està a l'abast de tothom i el perfil de client que busca una ampolla així és molt selecte. A més, lamenta que aquest tipus de robatoris són difícils de preveure i sempre acaben passant.
És una pena que els que estimem el vi, ens passin aquestes coses. I sobretot, doncs, els que treballem i estem dia a dia darrere d'un taulell, d'una botiga, doncs, bueno, tinguem que tolerar, doncs, que ens centri aquest tipus de gent que ens passa a tots, cadascú en el seu nivell, a nosaltres també ens ha passat.
Ara el problema rau en la revalorització. Els vins que els lladres van endur-se pugen de preu i l'assegurança és probable que només els compensi amb el preu que inicialment tenien.
Aquests vins els compres a un preu. Si després tenen un premi, un reconeixement, els has guardat 100 anys, o i certs anys, perdó, aquests vins es revaloritzen molt. Saps? Clar, la companyia d'assegurança segurament et demanarà la factura de compra. I aleshores, com t'ho paguen? Segons el preu que tu vas pagar per ells o pel preu actual que tu has fet l'esforç de tenir un immobilitzat 4, 5 o 10 anys en allà.
Localitzar els vins serà una tasca complicada, assegurat el sommelier per la seva exclusivitat. Els Mossos mantenen oberta la investigació i encara no hi ha detinguts.
Saludem ara la senyora Pilar Just, que és la presidenta de la denominació d'origen Montsant. Senyora Just, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, avui estem parlant aquí a COPE Catalunya, millor parlar i també analitzar el robatori que hi ha hagut de 9 ampolles de vi premium a una botiga de Palafrugell, valorades ni més ni menys que en 100.000 euros. Déu-n'hi-do, no? 100.000 euros en les ampolles de vi, senyora Just, com ho veu vostè, això?
Sí, ojalà que aquestes ampolles fossin de vi català i no fossin de vi de fora.
Ja.
No? Que ja voldria dir que estem al món del vi català, està molt millor. Bueno, és una...
No és gaire normal, no? Ampolles de vi de 33.000 o 26.000 euros, o què?
No. Tot això és Borgonya. Clar. I hi ha alguns grans productors d'aquí i...
Clar. Ben fi.
Això no és el normal d'aquí.
Clar. Ens hem recordat, arran de tot això, del cas que és voluntàriament o involuntàriament va patir la denominació d'origen Priorat i també Montsant fa un parell d'anys. Uns altres lladres van utilitzar etiquetes d'aquestes dues D.O. doncs per vendre vi de baixa qualitat. Els estafadors van ser enxampats i el tema ara està mateix en via judicial als jutjats. Encara no hi ha data de judici, en veritat, no serà just...
No, perquè aquí tot el procés d'instrucció de la denúncia està sent llarg i cada vegada s'estan trobant més coses i més volum. i ara està tot en aquesta fase d'instrucció, tot el procés.
Yeah.
El jutge d'instrucció ens està buscant les proves del frau.
T'han passat molt temps, crec que dos o tres anys. En el seu moment va fer mal aquesta malifeta d'aquests lladres a les deus?
Bueno, va fer mal en el sentit de que això són ampolles deixades de vendre pròpies en vida al territori. Això fa baixar el preu mig del raïm, això fa baixar el preu mig de l'ampolla, del preu de l'ampolla, i fa mal en aquest sentit. Clar. Però per altra banda, en aquell moment va fer mal en aquest sentit, però per altra banda hi ha una part de prestigiar les DEOs, no? Que les DEOs estan fent la seva feina de control. Mm-hmm. I qui la fa l'ha de pagar. I en aquest procés ens van posar en una denúncia els Mossos mm-hmm. d'Esquadra i engegant-se aquest procediment judicial mm-hmm. a través dels Mossos d'Esquadra, que van fer el seu procés d'investigació i ho van tirar endavant.
Clar. Les marques, però, no ho han notat, no, pràcticament?
No, perquè els cellers que treballen bé. Clar. I tenen marcat. I amb aquests preus que venia aquesta gent és impossible que surtin els costos.
Clar.
I tot això estava... Bueno, ja es veia.
Clar, senyora Just, a dia d'avui, quina és la salut de la DEO Montsant? Té un futur garantit?
Home, jo crec que la DEO Montsant té 20, és la DEO més jove de Catalunya. Abans érem una DEO un territori que pertanyia a la DEO Tarragona, amb aquella especificitat de subzona Falset. Quan el 2001, al novembre del 2001, vam ser reconeguts com a DEO, com la nova DEO catalana, doncs hi havia molta feina a fer. I durant aquests 21 anys crec que és una DEO dinàmica, moderna, o no només moderna pel dinamisme propi de DEO, sinó pel dinamisme propi dels agents que es treballen dins la DEO, viticultors i elaboradors,
mm-hmm.
amb una visió de voler reflectir en cada ampolla el territori, el paisatge, aquesta riquesa que tenim, no? Que quan parlem de microclimes, quan parlem de tipologies, quan parlem d'aquestes varietats històriques com són la garnatxa, la grinyena, la garnatxa blanca i el macabeu, tot això ho tenim molt al cap tots els productors i treballem molt a una. I això crec que és la base de qualsevol denominació d'origen. I amb aquests 21 anys ens hem posicionat com una idea de prestigi tant al nostre mercat català com fora d'aquí.
Mm-hmm.
Exportem el 50% de les ampolles que produïm a més de 40 i escaig països. I crec que això és una feina que han fet la DEO, ajudant, recolzant als nostres cellers i els nostres viticultors. I ara estem en aquesta segona fase d'aquest reconeixement, ja el tenim com a DEO, però ara estem en aquesta segona fase d'ensenyar la qualitat dels nostres vins, que és molt alta.
Parlaves d'un 50% que exporteu, la resta és consum intern, tot es queda
consum
a Catalunya,
català,
a la resta d'Espanya?
I consum català que arriba tot, i llavors un petit percentatge al mercat nacional, que normalment aquest mercat nacional se l'emporten les cadenes d'alimentació.
Clar. Ens fa falta vendre millor els nostres vins respecte al que fan d'altres comunitats autònomes, senyora Just?
Home, amb altres comunitats autònomes no ho sé, però que amb el món del vi mundial sí. És a dir, tenim la riquesa necessària. Tenim la riquesa, ja no dic ni necessària ni necessària, la riquesa d'uns territoris que per fer vi són excepcionals. És a dir, quan parlem... ara jo vinc d'un viatge a la Borgonya, que és una d'aquestes prestigioses zones del vi, on aquest robatori que tu em deies són de molts cellers allà, una mica per veure com ells es venen al món, com ells s'organitzen per implementar coses molt més que de cara al consumidor, quan tu compris una ampolla de vi Montsant, et pugui dir moltes més coses de les que et diu ara.
Mica, ens falta més màrqueting, Pilar, o què?
Ens falta més màrqueting i sobretot ens falta molt més creure'ns-ho.
Ja.
Aquest és el gran problema que tenim.
Ja.
És a dir, compares els nostres vins en grans zones vitícoles i són excepcionals. És a dir, ja no bons. Ja
no.
Parlo d'excepcionalitat, de molt bons i excepcionals. I hauríem de tenir al costat les grans zones vitivinícoles, i jo ara quedo enamorada d'aquests llocs on tu veus les cartes de vins i el 80% són vins de la zona.
Doncs molt bé.
De la zona, no són de... I aquí això ens falta anys llum.
Doncs bueno, el que hem de fer, recomanar en aquesta hora, que és l'hora de dinar, doncs fer un bon àpat amb una bona copa de vi amb la Déu Montsant, com ens ha explicat la Pilar Juste, que és la presidenta de aquesta denominació d'origen. Pilar, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per fer la difusió del vi català i de la Déu Montsant en aquest cas.
Molt bé, deixem la qüestió dels vins, de les denominacions d'origen. Marxem no molt lluny de la zona de Falset, dels Déu de Montsant i Priorat. Anem fins a la Ribera d'Ebre, fins al Baix Ebre, perquè la diòcesi de Tortosa ja té nou bisbes. Es tracta de Sergi Gordo, que fins avui era bisbe auxiliar de Barcelona. Gordo ocupa la vacant que va deixar el passat mes d'octubre Enrique Benavent. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, ha fet públic el nomenament que aquest matí ha donat a conèixer al Vaticà, Andrea Gavarró.
Doncs sí, Carlos, el bisbe electe ha manifestat que prendrà possessió del càrrec aquest dissabte 9 de setembre, la mateixa data que va ser ordenat bisbe auxiliar de Barcelona fa 6 anys. El que serà el proper bisbe de Tortosa ha dirigit les seves primeres paraules als seus diocesans per comunicar-los la seva intenció de ser present i treballar dia a dia a la que s'ha referit com a terra de sants i beats. Una nova aventura en la que el bisbe electe manifesta que hi té molt a aprendre i a fer.
I vull que comptin amb mi com un germà. El papa ens ho demana, que hem de ser fratelli tutti, recordant Sant Francesc de Sí. És aquest món nostre on hem de la germania i la fraternitat. Jo visc aquest enviament també com una crida a aquest treball interdiocesà. Caminant junts, ens diu el papa francès. I jo penso, mira, com que el papa francès em va nomenar, quan vaig haver de triar un lema, vaig triar aquella frase, el verset segon del Salm 99, serviu al Senyor amb alegria.
Per part seva, el cardenal Omella ha destacat que és una alegria el nomenament de Gordo com a bisbe de Tortosa.
Una joia per tots, sobretot per Tortosa, però nosaltres també de saber que el nostre germà petit creix i d'auxiliar passa a titular. És preciso que ell cresca i jo disminuïa. Jo vaig perdent i ell guanyant. I la diòcesi de Barcelona va enviant a nosaltres, a una altra diòcesi, doncs ens alegrem profundament.
D'altra banda, el cardenal també ha admès un punt de tristesa per perdre'l en l'arxidiòcesi de Barcelona, subratllant el treball que ha realitzat aquests darrers anys.
I a l'espera d'una nova onada de calor, que segons els mapes del temps arribarà doncs dissabte, avui ens preguntem què costa posar en marxa el ventilador si no tenim a casa aire condicionat. Marc Puerto, està clara quina és la millor opció, aire condicionat o ventilador?
Doncs no, si bé tothom té força clar que posar l'aire condicionat no és precisament una mesura de baix consum, amb els ventiladors no tothom ho té del tot sabut. De fet, els experts diuen que és una opció força econòmica per mantenir el confort tèrmic i nosaltres hem parlat, perquè ens ho expliqui bé, amb el consultor energètic de l'associació Ecoserveis, l'Adrià Serarols.
Mentre l'aire condicionat té unes potències que són molt, molt més altes, no? Ja parlem de 2.000-2.500 watts, ja s'assimilaria més al que pot consumir un forn, un ventilador té una potència molt més petita. Estem parlant de 50-40 watts, seria l'equivalent a 3 o 4 bombetes LED, potser.
Per tant, un preu reduït que en principi sortiria a compte vist així, però que també depèn, en certa manera, de les condicions climàtiques en les que ens trobem.
No és que refredi l'habitatge, sinó que crea corrents d'aire. Llavors, una corrent d'aire ens pot donar una sensació tèrmica d'estar 3 o 4 graus per sota del que és la temperatura real. Clar, això si a casa estem doncs, una mica per sobre de les temperatures de confort, no? Si estem, doncs, posa-li 28, 29 graus, allà un ventilador ens pot donar la sensació d'estar còmodes. Si, malauradament, a casa estem a 33, per més ventiladors que posem, sí que seguirem passant calor.
No obstant això, els experts recomanen no abusar del seu ús perquè pot arribar a ser perjudicial per la salut si no el mantenim en condicions favorables, pel que també necessitaria un correcte manteniment.
És important tenir en compte que sigui un aire de qualitat de l'habitació i que sigui una habitació que estigui neta, no? Si no, doncs pot remoure pols, que després això ho podem inhalar. I per altra banda, també no està directament exposat al ventilador molta estona, sinó podem començar a notar doncs, que se'ns ressequi la gola o els ulls, no?
De fet, hem de dir que és important també tenir altres mesures presents i saber, per exemple, com ventilar. És essencial que les finestres que obrim estiguin enfrontades per generar un corrent i fer-ho sobretot en les hores del dia en què l'aire sigui més fresc, així com també mantenir-nos hidratats o basar la nostra alimentació en menjars més frescos o, per exemple, evitar fer servir el forn. De la mateixa manera que refrescar-nos abans d'anar a dormir fent-nos dutxes curtes, això sí, pel període de sequera en què vivim.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
És la sintonia d'Esports Copa, això vol dir que està aquí al meu costat l'Albert Díaz. Albert, bona tarda.
Al teu costat esquerre, sí, l'Ossada, bona tarda, bona tarda a tothom.
Qualsevol costat és bo, dret o l'esquerra. Sempre, millor sempre cadascú el dret,
que tria el que vulgui, veritat.
Aviam, 3:25, Esports Copa, nom propi, un tal Íñigo Martínez,
un tal,
veritat?
Un tal Íñigo Martínez, l'Ossada, un tal sembla que sigui desconegut i porta... És fitxatge del Barça, central... Que difícil m'ho poses, eh?
No.
Arriba lliure de l'Atlètic Club, en farem una radiografia, perquè no ha passat una temporada fàcil i l'escoltarem. En aquest tram final de la seva carrera aposta per un salt de qualitat, un canvi radical, fugint de la zona de confort. Més coses avui al nostre tertulià de guàrdia, Minguella Júnior. Minguella, per parlar, entre altres coses, d'això que diu Joan Laporta, que li queda al Barça un lateral dret i uns dos migcampistes. Em preguntarem a veure si podem posar noms. A Girona, moviment ràpid de la jornada, anunci de fitxatge i presentació. Savinho. Aquí sí que podria dir vostè un tal Savinho, perquè és un desconegut o semi-desconegut.
Però tenen bon ull a Girona fitxant,
sí,
eh? Desconegut,
sí,
ull, eh? Ull,
sí. Monchi també fitxava bé al Sevilla.
Exactament. Sí. Quique Cárcel fa molt bé.
I ara està a Anglaterra. Quique Cárcel, l'arquitecte d'aquest equip. I avui passa pel programa, en aquesta edició d'estiu, Edu Expósito, el jugador de l'Espanyol. Ah, i el Barça de bàsquet. Que han també trobat una mina d'or allà, sí, mentre fan les obres al...
L'altre veterano, no?
No, home, què entén vostè per veterano?
No, home, ja...
A la redacció els companys en pràctiques també ens diuen a mi i al Gil veteranos. Però és que en tinc 44 d'anys, benvolgut l'Ossada.
Vostè és molt tendre encara, eh? 3 de la tarda i 25 minuts.
Vostè és absolutament emblemàtic.
Vagi bé,
gràcies,
bon programa.
Gràcies, que vagi bé.
Aquesta és la sintonia de l'Interna Copa Catalunya Andorra amb el Jordi Tunyón. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Un dijous que ve carregat de moltes notícies, però avui ens centrem en dos focus importants. Una banda, aquest robatori espectacular d'ampolles de vi molt cares a una botiga de Palafrugell. Estem tocant aquest tema des de diverses vessants. Tu, amb qui parlaràs la qüestió?
Doncs mira, com que la cosa sembla no de la vida real, sinó d'una pel·lícula, doncs parlarem amb un detectiu privat.
Molt bé, molt bé.
Un detectiu privat, el que li preguntarem. Escolta, es podran recuperar aquestes ampolles? Com s'ha d'investigar això? Estaran ja col·locades, venudes? Continuaran a Catalunya o no? Ell ens ho explicarà.
Ui, quantes preguntes, eh? A les 7 respostes, amb el Jordi Tunyón.
Sí.
Hi havíem també una altra qüestió, que és un clàssic, no? Però és,
sí,
que, clar, costa molt llogar un pis i els preus que estan, no?
Costa moltíssim. Aviam, comprar o llogar un pis.
Sí,
és una missió,
sí, sí, sí,
impossible gairebé. Doncs en parlarem amb el degà del Col·legi de Registradors de Catalunya, el senyor Vicente García Hinojal, que ens digui a veure si això continuarà així, sí, millorarà o no. Jo no sóc massa optimista, però
no,
a veure què ens diu ell.
No, és ser realista, eh? No tampoc pessimista, però el preu que està el diner,
sí,
tot va cap amunt. Alguna coseta més o, com sempre,
doncs,
tema sorpresa?
Després tindrem més temes a la Linterna. A partir de les 7 us convido a escoltar-nos.
Molt bé, doncs gràcies, Jordi, bon programa, eh?
Gràcies.
Abans d'acabar la notícia política d'aquest dijous, Lluïsa Moret, escollida presidenta de la Diputació de Barcelona amb els vots del PSC, Comuns i dos diputats de Junts i de Tots per Terrassa, ha estat elegida per majoria simple i en segona votació. Acaba aquí migdia Copa Catalunya Andorra. Pilar García Muñiz, Àngel Correas, ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.